Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz. Avui us parlo en directe des de Tarines Law and Economy, a Calella de la Costa. Aquí estem a la central, precisament per parlar d'uns quants temes. És a dir, que avui, si teniu qualsevol dubte sobre economia, sobre la llei i aquesta cosa, doncs avui precisament serà un bon dia per parlar-ne de tot això. De fet, tenir els nostres quès i... no sé si la nostra paperassa, per entendre'ns, en mans de gent que entén, és una d'aquestes claus perquè tot vagi bé, i aquí en saben molt. Per exemple, la llei de la segona oportunitat és una d'aquestes grans desconegudes de les que hem parlat molt, que avui segurament tornarà a sortir per precisament... És aquesta llei que et permet començar des de zero quan no pots pagar les deutes, en tot cas, o refinanciar, en tot cas. Per posar un exemple, per posar un exemple de moltes coses. Perquè aquí, a Tarines Law and Economy, podem parlar o s'encarreguen de gestionar plans d'igualtat, d'engegar plans d'igualtats obligatoris a empreses, no? Dels registres de bretxa, dels protocols d'assetjament, de tot això, podem parlar i en parlarem tot seguit durant tot aquest espai. I després també parlarem de dret processal, de dret processal civil a Tarines, que també s'encarreguen, parlarem de tot això, de tot plegat, aquí a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra. És un bon què, així que benvinguts. I què temps ens espera de cara avui? Doncs us ho explico, que el temps que ens espera doncs no variarà gaire. És el mateix que vam tenir ahir, que tindrem demà. Sol, calor. Sobretot a les hores centrals del dia. A les hores centrals del dia sí que tindrem aquesta calor. Molt estiuenca, molt poc pròpia d'aquesta època. Afortunadament, les nits són més fresquetes, si no, això seria una qüestió insuportable. Tot i que aquesta passada nit ja vam tenir, encara tenim i patim nits tropicals a alguns punts del litoral. Però bé, per dir alguna cosa, almenys fins dissabte, diumenge, més aviat diumenge, la qüestió no començarà a canviar. Tenim aquest anticicló que ens està fent la guitza i no deixa que passi ni una gota d'aigua. Així que avui esperem sol, i demà sol, i passat sol, i divendres sol, i dissabte, diumenge, és quan començarà a trencar-se aquest anticicló i començarà possiblement a canviar tot això. I anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs a veure, el trànsit aquesta hora en general estable. Destaquem alguns punts amb retenció o amb més lentitud. És el cas de la zona de Martorell, de l'autopista AP7, entre Castellví de Rosanes, Gelida, Castellví de Rosanes, Martorell, en sentit nord, principalment. També la C15, recordem que es veu afectada per obres. El tram de Capellades, la Pobla de Claramunt, amb lentitud, amb aturades en els dos sentits de la marxa, en aquest tram, en els dos sentits de la marxa. També obres que es van notant pel que fa al trànsit, a l'autovia 2, al tram, la zona d'Aigua Viva, Riu de Llots de la Selva, en aquest cas en sentit nord, també amb algunes aturades en aquesta zona al llarg d'uns 2-3 quilòmetres. A la resta, en principi, de moment sense altres dificultats. És tot, bon dia.
Bon dia, Eduard, gràcies. Please don't stop the music.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament has escoltat moltes vegades l'expressió llatina mens sana in corpore sano. Ja en temps romans, tot això es relacionava la salut mental amb la salut física. Vull dir, és una relació directa, no? I encara ho tenim com a màxima. Des de llavors, nombrosos estudis han conclòs que l'alimentació i la pràctica d'activitat física doncs són conceptes estretament vinculats amb el nostre estat mental i emocional. Mireu, avui parlarem d'aquest tema amb l'Andrea Gavarró, que ens suporta. Andrea, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Cruz. Molt bé, i tu?
Bé, jo encantat. Estic aquí a Calella de la Costa. T'adines, no puc estar millor ara mateix, eh?
Si fos tu, no?
Doncs mira, doncs d'entrada cobert estic en qüestió del Law and Economy, estic cobert ara
molt
mateix,
bé.
Eh? Bé, per tornar al tema, explica'ns la importància aquesta de fer esport per la salut mental.
Doncs veuràs, en un context com el que vivim, no?, que vivim marcats per ritmes vertiginosos de feina, de dia a dia, no?, de conciliació, d'estrès, de cansament, d'ansietat, fins i tot d'insomni en alguns casos, totes aquestes rutines que portem insaciables, no?, afecten directament a la nostra salut mental, i hi ha pràctiques com l'esport que són molt senzilles i que, de fet, com mitja hora d'esport al dia poden oferir un gran benefici psicològic per canviar aquest estil de vida per un més saludable i així millorar la nostra qualitat de vida.
Així és que doncs, s'ha demostrat amb evidències, a més científiques, que aquesta pràctica d'exercici de manera regular ajuda a reduir o controlar, o les dues coses, problemes de salut mental, no? Per exemple, jo què sé, l'ansietat, la depressió, serien dos exemples clars dels que patim avui en dia, d'aquestes contemporànies. Però això s'ha de combinar també amb una dieta equilibrada, suposo, i amb bons hàbits de son. Vull dir, que allà la combinació ja comença a ser més complicada, eh?
Sí.
Quins són els beneficis mentals de l'esport, Andrea?
Doncs mira, alguns, te'n citaré alguns, perquè hi ha múltiples, o sigui, de veritat que sembla una tonteria i un mite, però l'esport té múltiples beneficis, no? Ajuda a readaptar el cos a noves tècniques, alleuja i redueix els nivells d'estrès. També, bueno, hi ha experts que recomanen 150 minuts d'exercicis aeròbics d'intensitat moderada a la setmana o 75 d'exercicis aeròbics d'alta intensitat. També practicar esport amb moderació contribueix a la millora de la qualitat del son i a combatre l'insomni. També permet treballar valors com la constància, el treball en equip, la superació, l'autodisciplina, i així millora la nostra conducta, augmenta la capacitat cerebral i la concentració, ajuda a millorar i a allunyar emocions negatives, no?, a tenir major estabilitat emocional, entre d'altres. O sigui, té múltiples beneficis, no només mentals, sinó també físics.
I els físics de l'esport, quins serien aquestes avantatges?
Doncs mira, les persones que practiquen esport gaudeixen de major salut, ja que l'activitat física augmenta l'esperança de vida i actua com a protector cardiovascular, també redueix el risc de cardiopaties, accidents cerebrovasculars i ajuda a millorar l'equilibri del colesterol, retarda la degeneració òssia en la vida adulta, enforteix els músculs, els tendons i els lligaments, que arribats a una edat és molt important per sostenir-nos. Practicar esport també redueix les probabilitats de patir certs tipus de càncer, prevenir la diabetis, ajudar a controlar el pes, i a més l'esport ajuda a tractar diverses malalties psicològiques com per exemple la depressió o l'autisme. Hi ha molts esports que es coneixen pels seus múltiples beneficis terapèutics com la natació o la hipoteràpia. El gran desconegut aquí a Espanya, però, és l'escalada. De fet, a diverses universitats europees...
L'escalada, has dit?
Exacte, sí, l'escalada, oi que t'has sorprès?
Sí, sí, la veritat és que estic sorprès. A més, estava mirant a qui entrevistarem ara i estic sorprès amb això de l'escalada, sí.
Justament, doncs, de fet, aquí a Espanya anem una mica tard, no? Perquè hi ha diverses universitats europees usen l'escalada com a teràpia per tractar malalties psicològiques com la depressió o trastorns neurològics i de mobilitat com l'esclerosi múltiple, entre d'altres.
Doncs, mireu, parlem de l'escalada. Clar, quan parlem d'escalada, penseu, hem d'escalar una muntanya i tot això, que també seria si sou experts en escalar muntanyes. Però en aquest cas, serem una mica més modestos per parlar de l'escalada terapèutica. I quan parlem d'escalada terapèutica, ens imaginem, doncs, un rocòdrom, per exemple. Tenim precisament a una especialista en escalada terapèutica al telèfon, la Marina Expósito. Marina, buenos días, bienvenida.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal, cómo estás, Marina?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, pues, oye, primero, ¿qué es la escalada terapéutica? ¿Para qué sirve?
Pues la escalada terapéutica básicamente es trasladar y todos los beneficios que tiene la escalada, que es en sí un deporte muy completo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, a nivel social también, trasladarlo esto para mejorar la vida de las personas con diferentes patologías. Y estas patologías pueden ser muy diversas, desde solo físicas, ortopédicas, a lo mejor dolores de espalda, de rodilla, escoliosis, etcétera, pero también pueden ser aplicadas a personas con problemas neurológicos, que puede ser como esclerosis múltiple, también vale para niños pequeños con diversas patologías o problemas, como TDA, autismo... otro tipo de enfermedades neurológicas, y luego también es muy buena para problemas mentales, como habéis dicho, como depresión, y también muchas veces ayuda en depresiones asociadas a otras enfermedades. O sea, es muy completa la terapia realmente, y por eso los especialistas a su vez se especializan.
Sí, entiendo. Bueno, hablamos, por ejemplo, para aquellas personas que puedan estar escuchando, no es soltar a una persona en una montaña y que la suba. Estamos hablando de un rocódromo, en este caso, ¿no? ¿Sería esto una especie de rocódromo?
Eso es.
Sería un rocódromo, y a partir de ahí pues se va escalando. Oye, ¿en qué momento, no sé si lo sabes, Marina, pero en qué momento se descubre esta relación entre la escalada terapéutica y los beneficios tanto físicos como emocionales y mentales que pueda tener?
Pues, por ejemplo, uno de mis profesores de escalada, bueno, toda esta terapia viene de Alemania, de Austria, de Suiza, y uno de mis profesores de Alemania lleva trabajando en esta terapia más de 25 años. O sea, lleva ya muchos años en realidad. Lo que pasa que en España pues está llegando ahora, casi la estoy trayendo yo. Es muy novedosa.
No, desde luego. ¿A qué personas principalmente se aplica? Antes me has hablado de los beneficios que da, pero ¿hay algunas personas en concreto que se vean más beneficiadas que otras con esta escalada terapéutica?
Parece que tiene muy buenos beneficios, y yo tengo así muchos pacientes con autismo, sobre todo niños pequeñitos, porque trabajan mucho la concentración, también trabajan el equilibrio, la coordinación, que es fundamental, y la fuerza, que muchas veces hay algunos niños que tienen muchísima fuerza y otros que no tienen tanta.
Parece, Marina, sí, que esto se enfoca más a jóvenes, ¿no?
No te creas, ¿no? También tengo una paciente que tiene 67 años y sí, y está mejorando muchísimo. Ya tiene problemas de espalda y de hombros, con mucha tendencia a la ciática, tener ciática, y desde entonces no ha tenido problemas de espalda, así que...
Muy bien. Bueno, de hecho, en Estilés, en el Centro Educativo Estilés, de la Red de Salud Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, se está poniendo en práctica todo esto, la escalada terapéutica, como algo novedoso, pues, pienso que a nivel España, el tema. Que no sé si se hace solo aquí o se introduce aquí en España, por Cataluña, o hay algún otro lugar del país donde se está haciendo ya.
Bueno, yo lo hago en Madrid. Yo vivo en Madrid, entonces yo todas las terapias las realizo en Madrid por el momento.
Ajá.
Eso es.
Bueno, entonces, en este caso, ¿cuánto...? Claro, uno va al gimnasio varias veces al día para estar en forma, ¿no? Esto de la escalada terapéutica, ¿cuántas horas o cuánto tiempo hay que dedicarle y cuántos días?
Pues es como todo, cuanto más mejor.
Ah.
Lo mínimo para que sirva para algo debería ser un día a la semana. 2 días a la semana mucho mejor, 3 días a la semana ideal. Lo que pasa que es verdad que a veces no se puede.
No, claro. El día a día, a veces somos esclavos del día a día, Marina. Entonces, en este caso, ¿cuándo se empieza a ver resultados? Una vez empieza esta escalada terapéutica, ¿cuándo dices, ostras, pues ya empiezo a notar que esto funciona?
Pues eso es tan variable como la persona. Hay personas que empiezan a ver resultados al mes, hay personas que tardan 3 o 4 meses. También todo depende de qué resultados estemos buscando.
Claro.
Si ves resultados físicos, se ve bastante rápido. Si ves otro tipo de resultados, tarda mucho más.
O sea, los resultados en cuestiones de salud mental, habría que esperar más tiempo, entiendo.
Habría que esperar un poquito más de tiempo, y luego es como todo. Hay personas que se motivan un montón y encuentran en la escala terapéutica un refugio, y mejoran muy rápidamente por esa motivación tan grande que alcanzan.
Bueno, pues es todo un descubrimiento esto de la escalada terapéutica. No lo había oído en mi vida, o sea, pero parece ser que todo esto funciona. ¿Están contentos los pacientes?
Todos. De hecho, todos mis pacientes continúan, y cuando no han continuado ha sido o porque ya no lo necesitaban, o porque a lo mejor se han mudado, entonces no podían seguir viniendo.
Pues Marina Espósito, especialista en escalada terapéutica, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
És un bon què. Parlem de l'escalada terapèutica. No sé si vosaltres la coneixeu, l'escalada terapèutica, el fet de tots els beneficis que veus quan veus allà a una persona penjant, pujant per les roques aquelles, dius, ostres, doncs sí. Ja veieu que sí, eh? Va, de seguida parlarem d'unes quantes coses, ja entrats en matèria, i ben bé com penso que tindrem el Sergio Ortega, que és assessor legal del Departament de Dret Processal Civil de Tarines, per començar a xerrar d'unes quantes coses sobre la llei de la segona oportunitat, i en parlarem aquí, a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipogegán, venda excepcional. ¿Buscas un sofá cómodo, con diseño, con una gran cantidad de telas a elegir? En Hipogegán lo encontrarás. Tenemos una gran exposición de sofás, cheslón, butacas, sofás cama, con diferentes medidas, colores, telas y todos a precios excepcionales. Cheslón modelo Aversa, 799 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses y sin intereses. Hipogegán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipogegán, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipogegán.com.
Hipogegán. Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan.
Oh.
¿Te han hecho una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
¿Eh?
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Escuchas a Expósito porque...
siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Amidmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
y si no lo haces todavía...
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de 3 a COPE Catalunya i Andorra.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doctora Carmen Torrejón, el Centro Médico Estético Starbene. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, yo muy bien, y aquí te veo fantástico. Te oigo fantástico.
Yo siempre estoy... intento siempre ser positivo porque las desgracias ya vienen solas.
Y tanto que sí.
Carmen, doctora, ¿hoy dónde nos llevas?
Mira, hoy vamos a ver cómo se relacionan las enfermedades neurodegenerativas con el sobrepeso y la obesidad. Es decir, no quiero alarmar a nadie, no quiere decir que quien tenga sobrepeso y obesidad obligatoriamente vaya a tener una enfermedad neurodegenerativa, que no es así de ninguna de las maneras, pero la relación está en la alimentación. Es decir, las enfermedades neurodegenerativas que conocemos, el Alzheimer, la demencia, la arteriosclerosis senil, es decir, la esclerosis amiotrófica, es decir, diferentes enfermedades que afectan a nuestro cerebro. Vamos a dejarlo ahí, que hacen que nuestro cerebro pues pierda la capacidad que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno, de tener una funcionalidad correcta, ¿no? Uh-huh. Tristemente, estas enfermedades neurodegenerativas cada vez son más frecuentes. En los últimos 15 años se ha triplicado el número de personas con Alzheimer y la previsión para el año 2050 no es precisamente halagüeña, ¿no? Pero además pasa una cosa, y es que estas enfermedades neurodegenerativas no se pueden detectar de manera precoz. Es decir, así como nos podemos hacer una analítica y la analítica me dice si el colesterol se me está empezando a alterar, si el azúcar me está dando trastorno, las enfermedades neurodegenerativas, cuando ya las diagnosticamos, quiere decir que ya están ahí y ya es difícil hacerlas desaparecer. Las podemos contener, pero no hacer desaparecer, ¿no? Y todos los estudios que se han hecho, se ha visto que hay una relación muy importante con el estilo de vida. Es decir, si tenemos un estilo de vida con una alimentación incorrecta, donde tomamos muchos alimentos procesados, donde tomamos muchas grasas animales no buenas, para entendernos, donde no tenemos prácticamente actividad física, entonces digamos que tenemos como más posibilidades de poder generar en el futuro enfermedades neurodegenerativas. Pero si nos damos cuenta, esto que yo acabo de decir son también las mismas bases que nos conducen a un sobrepeso y una obesidad. Por eso anteriormente decía la relación. No porque nos lleve una a la otra, pero sí que estos dos tipos de enfermedades, el sobrepeso, obesidad y las enfermedades neurodegenerativas, tienen este troncal común que está en una alimentación incorrecta, en unos hábitos de vida, en un estilo de vida incorrecto. Entonces, ¿qué nos dice el sentido común? Que dicen que es el menos común de los sentidos. Pues que cambiamos. Es decir, en muchísimas ocasiones lo he dicho, lo vuelvo a repetir, el 85% de las enfermedades que podamos tener las podemos evitar, entre ellas estas enfermedades neurodegenerativas, el sobrepeso y la obesidad. Entonces yo creo que la regla de tres y la ecuación es muy sencilla. Es decir, si yo quiero tener un final de mi vida en condiciones, con la cabeza bien, que me funcione correctamente y pudiendo disfrutar, ¿no?, algunos años más de vida con calidad, yo tengo que cambiar las circunstancias en las que estoy hoy. Habrá personas que no la tengan que cambiar porque ya son buenas, ¿no? Pero si ya tengo ese estilo de vida incorrecto, lo tengo que cambiar. Y ahí es donde nosotros ayudamos muchísimo a todos los pacientes. Es decir, nuestro planteamiento es un planteamiento polivalente, es un planteamiento donde evidentemente los consejos alimentarios están, pero no hay simplemente un consejo, hay un seguimiento, hay un estímulo, hay una, digamos, si lo podemos llamar en buena manera, persecución en el sentido de que...
Un acompañamiento,
afianzarse, ¿no?, en esos buenos hábitos que se tienen que tener. Entonces, no nos arrepintamos cuando ya la cosa no tiene solución, pongamos manos sobre la marcha y nos pongamos a solucionar los problemas y empecemos a buscar ese estilo de vida, ese peso y esa salud idóneas para llegar lo más lejos posible en las mejores condiciones posibles.
Pues ya lo sabéis que podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene. Solamente tenéis que llamar al 93 414 36 31. En la web vais a encontrar toda la información, starbene.es, y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Es Starbene Medicina Estética, es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Hasta luego. Chao. Y ara parlem de la llei de la segona oportunitat.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Quién diría
que esto no sería? Avui us parlem en directe, com explicava al principi, des de Tarines Lawn Economy a la seu central de Calella de la Costa. I entre altres temes, possiblement un dels més... són tots interessants, però la llei de segona oportunitat encara és una d'aquestes lleis desconegudes. I parlem, per començar, totes aquestes temàtiques pràcticament que tenim des d'aquí, des de Tarines, a l'assessor legal del Departament de Dret Processal Civil de Tarines, el Sergi Ortega. Sergi, què tal?
Bon dia, Cruz, què tal?
Bon dia, benvingut. Tot bé?
Sí, molt bé, aquí.
Jo parlava que la llei és una oportunitat, encara és una llei desconeguda. Ho estic dient bé?
Doncs sí, tot i que és una llei que es preveu des de l'any 2015, amb una reforma que es va realitzar, encara hi ha molta gent que no sap que pot acollir-se a aquest mecanisme legal que comprèn la llei concursal i que permet, doncs, això, cancel·lar, eliminar o exonerar tots els deutes que una persona té pendents.
Això consisteix en aquesta llei. La llei és una oportunitat, penso que ja el títol ho reflexa, no? És començar des de zero, no? Això ho pot fer qualsevol persona?
Això ho pot fer generalment qualsevol persona. És veritat que la llei preveu uns requisits, val? Uns requisits que són bastant bàsics en general.
Vale. Sí.
Són els següents, d'acord?
Sí.
En els 10 anys anteriors no podem haver sigut condemnats per un delicte contra el patrimoni. Que es coneix com estafa, robatori, etc. En els 10 anys anteriors no podem haver sigut sancionats per l'Agència Tributària ni per la Seguretat Social per una infracció molt greu, que són les més greus.
Aquí, les greus.
Les molt greus.
Si has tingut un desequilibri en la declaració de renda, no, això que no. Tens una sanció per presentar-la més tard, això no entraria,
és,
no?
Això és una sanció lleu i no està
previst. Lleu, vale.
Vale? D'acord? Llavors, sempre s'ha d'actuar de bona fe i la informació que presentem al jutjat i a l'administrador concursal ha de ser una informació barata. D'això ja ens encarreguem també nosaltres, de quan duem a terme el tràmit, estar segurs que les informacions i que tot es fa doncs, de manera correcta. D'acord? I, i l'últim dels requisits és que no ens haguem acollit aquest mecanisme en els últims 5 anys.
Bé, és a dir, seria és una qüestió molt bàsica, no? Sembla que tinguis un problema, si no has tingut cap delicte d'aquests que mencionaves, que semblava que no hi havia cap problema.
Per això,
no?
Com et comento, generalment qualsevol persona pot acollir-s'hi.
Bé, quins avantatges té aquesta nova reforma de llei concursal?
Doncs va ser reformada l'any 2022. És cert que abans era un procediment una mica farragós, no? amb dos etapes, generalment la fase extrajudicial i la fase judicial. Tota la fase extrajudicial de posar-nos en contacte amb els bancs, amb tots els creditors que ens reclamen els deutes, tot això ha sigut eliminat. Ara directament ens encarreguem de presentar una demanda, presentem una demanda, i si no tenim patrimoni, en qüestió de 4 o 5 mesos, podem estar exonerats de tots els deutes. I a més...
És ràpid, això, no? Ràpid perquè toca el que és la llei i com funciona avui en dia...
És molt més ràpid perquè, com et dic, doncs s'ha eliminat una de les dues fases que tenia abans, no? I ara és molt, molt més àgil. A part, una cosa molt important, tota aquella gent que diu, hòstia, això no em va bé perquè, clar, m'he de desfer de la meva vivenda. Sí. Tinc una hipoteca i he de desfer-me de la meva vivenda. Doncs no, amb la nova reforma de la llei concursal permet que una persona pugui exonerar tots els seus deutes, però pugui conservar la seva vivenda habitual.
Clar, és que si no, on vius? És un problema, això. No sé què seria pitjor, no? Llavors, això ho contempla, no tenir un lloc per viure.
Exacte. Per tant, en definitiva, hi ha opció a començar de nou sense deutes, i aquí a Tarina Sloan Economy creiem en les segones oportunitats, no? Tal com ho indica la pròpia llei. Per això convidem a tot el món a que es trobi en aquesta situació, doncs, a que li puguem oferir un assessorament amb una primera visita gratuïta i puguem veure si podem dur a terme aquest mecanisme.
És interessant això de començar des de zero. Clar, estàvem pensant en la vivenda i això és un bon una bona reforma, no? Perquè si tu vols començar des de zero necessites una base, una llar, i això veig que són sensibles davant de tot això.
Exacte.
Repeteix, a veure, jo vinc aquí a Tarines i com ho feu això? Jo vinc si tinc aquest problema i quin és el mecanisme? La primera visita assessorament has dit que és gratuïta, no?
És gratuïta,
no?
Exacte. Sí. Simplement ens hauria de trucar doncs, al 93 11 55 111 i a partir d'aquí concertar una primera visita on ens porti tota la documentació que nosaltres li demanarem per telèfon i poder tenir una cita gratuïta on estudiar doncs, com podem encarar el tema i exonerar els deutes.
M'has dit al telèfon, però igual hi ha alguna persona que pugui estar interessada i no li dona temps d'apuntar. A la web està tot?
A la web està tot, tarines.com.
Tarines.com.
Sí, exacte.
Allà també està el telèfon, no?
Exacte.
Tarines.com. Clar, diguem el telèfon, però no pensem, ostres, aquesta persona igual està al cotxe i no dona temps d'apuntar. Si jo estic aquí, a vegades ja em costa i
imagina't.
Tarines.com. Doncs hi ha moltes persones que s'estan apuntant a aquesta llei?
Doncs hi ha moltes persones. Hi ha moltes persones, per desgràcia, encara no ho coneix tothom, per això estem aquí, perquè la gent ho pugui conèixer, i totes aquelles persones que es veuen doncs, ofegades per tota la quantitat de deutes, que a vegades els bancs doncs t'ofereixen algun crèdit sense passar potser les proves de solvència, tots aquests deutes els puguem exonerar doncs, de manera totalment fàcil.
Sobretot si es compleixen tots els requisits que estaves comentant,
exacte.
No? És la llei de la segona oportunitat encara desconeguda, perquè ara mateix, si no puc donar-te xifres perquè no les he buscat, però el que sí que tinc entès és que aquí a Espanya és on menys s'està utilitzant pel desconeixement aquesta llei.
Exacte.
En comparació a altres països de la Unió Europea.
Exacte, sí, tot això prové d'una directiva de la Unió Europea, d'acord? I hem de tenir una cosa molt clara, Cruz, i és que la insolvència és incompatible amb la persona. La insolvència, diguéssim, seguida, perdurada durant el temps, és incompatible. I una persona té dret a començar de nou, i això és el que ha dit ja en diverses ocasions el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Doncs ja sabeu, si us veieu lamentablement en una situació com aquestes, d'ofegament aquí a Tarina Sloan Economy, us poden donar un cop de mà amb aquesta primera visita informativa gratuïta. Tarines.com. Tarines.com, fixa't, ja tenia problemes jo amb la web, imagina't, apuntant el telèfon. Tarines.com, o el telèfon, per si alguna cosa, el telèfon és el 93...
11-55-111.
93-11-55-111. A més, és molt fàcil també de memoritzar. Sergi Ortega, assessor legal del Departament de Dret Processal Civil de Tarines. Escolta'm, gràcies.
Un plaer.
I de seguida parlarem amb la Gemma Ramoneda i parlarem sobre registre de bretxa. Jo estic aquí assegut, a Tarines, i sempre que vinc aquí aprenc moltes coses de llei, que sempre m'ha resultat molt espès, i moltes persones pregunten, vale, registre de bretxa, però i això què és? Doncs de seguida en parlem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Arnold Schwarzenegger celebra el Día del Pilar con nosotros y no va a dejar títere con cabeza.
Ni una palabra.
Ejecutor y daño colateral. ¡No! Dos de Arnold Schwarzenegger. El jueves a las 8:30 p.m. en 13.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui en directe des de Tarines Lau en Economy, a Calella de la Costa. Som la teva COPE més propera i estem aprenent molt sobre lleis, i a vegades és el que necessitem, gent experta de confiança com a Tarines per fer aquest tipus de coses. Parlem del registre de bretxa. Per començar, què és? Què és tot això? Tenim al telèfon a l'advocada especialista en compliance i igualtat de Tarines, la Gemma Ramoneda. Gemma, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. I vosaltres, què tal?
On estàs, que no estàs aquí amb nosaltres?
Doncs mira, jo ara mateix estic físicament a Castelló de la Plana.
A Castelló de la Plana. Molt bé, bona terra per gaudir-ne, en tot cas. Doncs benvinguda, Gemma. Comencem pel principi, la primera pregunta base que em feia a mi mateix i de pas a tothom. Què és el registre de bretxa professional de gènere?
Sí, doncs mira, el registre de bretxa professional de gènere és una de les obligacions que imposa la llei d'igualtat aquí al Principat d'Andorra, perquè com sabeu també tenim una delegació de Tarines a Andorra, i aquesta és una de les obligacions de la llei d'igualtat andorrana. No? Doncs aquesta llei és la llei 6/2022 de 31 de març, i es tracta, bàsicament, d'analitzar uns indicadors concrets, uns paràmetres, que serveixen per poder calcular i per poder mostrar les diferències objectives en l'àmbit laboral entre dones i homes, tant pel que fa, per exemple, a les retribucions, com amb les promocions laborals o incentius o altres beneficis que hi ha en aquest àmbit.
És una qüestió que s'aplica a Andorra. I és obligatori per totes les empreses andorranes? O totes les empreses que estiguin funcionant allà?
Doncs mira, no només han de complir amb aquesta obligació les empreses andorranes, sinó que ho han de fer totes les empreses que estiguin o que actuïn a Andorra. Doncs les que actuen a Andorra, encara que no estiguin amb el domicili a Andorra, també han de complir amb aquest registre.
Bé, i ara que parlem d'aquest registre, com s'ha de fer aquest registre?
Doncs bàsicament el que s'ha de fer és recopilar les dades quantitatives que marca la llei, que ara us explicaré alguns indicadors, si voleu, i s'han d'analitzar i comparar aquestes dades entre els sexes, no? Per tal de poder determinar si hi ha o no una bretxa i així poder detectar on és necessari i aplicar mesures correctives.
Vale. I aquests paràmetres que s'han d'analitzar com són? Quins són?
Doncs sí, mira, doncs depenent del número de persones treballadores de l'empresa, s'han d'analitzar uns paràmetres o uns altres. No? Per exemple, en les empreses de menys de 50 persones treballadores han de tenir en compte només dos paràmetres. El primer seria la diferència entre la mitjana de les retribucions globals anuals de les dones i la mitjana de les retribucions globals anuals dels homes. I el segon paràmetre és la diferència entre la mitjana de la retribució dels homes i la mitjana de la retribució de les dones, però en aquest cas calculada a temps complet, diferenciada per franja d'edat, grup professional i categoria de llocs de treball equivalents o d'igual valor. I, en canvi, les empreses de 50 o més persones treballadores, a part d'aquests dos paràmetres, han de tenir en compte 7 paràmetres més. No? Hi ha un exemple, perquè si els diem tots estarem aquí 2 hores, però algun exemple seria doncs, el percentatge de dones i homes que s'han beneficiat d'un increment salarial després de tornar al seu descans de maternitat i paternitat, no? Per veure doncs, si només ho reben els homes, si només ho reben les dones, o potser les dones reben més o menys, val? O, per exemple, la bretxa en el repartiment de les promocions professionals internes, no? L'empresa.
És a dir, que sí que hi ha diferència, i veig que hi ha una diferència clara en funció de la mida de l'empresa.
Totalment, totalment. Les empreses de 50 o més persones treballadores han d'analitzar moltíssims més paràmetres i tenen moltíssimes més obligacions en relació amb la Llei d'Igualtat d'Andorra.
Bé, aquest registre quan s'ha de tenir fet? Hi ha algun plaç per tenir-ho fet? I si no es té fet, quines conseqüències hi pot haver?
Doncs, mira, la data límit per tenir confeccionat aquest registre per les empreses de 50 o més persones treballadores va ser l'1 d'abril d'aquest any 2023. I per les empreses de menys de 50, que és el gran gruix d'empreses andorranes, es va finalitzar el dia 1 d'aquest mes d'octubre. ¿Vale? I en cas de no comptar amb aquest registre, aleshores estaria cometent una infracció greu i podria comportar sancions econòmiques d'entre 501 euros i 3.000 euros, depenent de cada cas.
És a dir, que per les empreses petites, per dir-ho d'alguna manera, ja s'hauria complet el plaç.
Correcte,
ha d'estar ja fet, no?
Exacte.
Llavors, ara mateix, quina és la situació de les empreses andorranes en relació amb aquesta obligació? No sé com ho veieu, quina impressió teniu des de Tarines?
Sí, doncs mira, el tema és que aquest registre s'ha de publicar, o sigui, hauria d'haver un registre públic on enregistrar, val, valga la redundància, el registre de bretxa professional. Val? I aleshores el govern d'Andorra encara no ha confeccionat aquest registre públic, i com que no hi ha aquest registre públic, sí que estem veient que les empreses andorranes, hi ha algunes que són una mica reticents i potser estan esperant a que el govern faci la seva part per tal de començar ells a complir. No obstant, sí que veiem altres empreses que són potser més proactives amb aquesta llei d'igualtat i ja estan confeccionant totes aquestes obligacions d'igualtat, entre les quals està la de confeccionar el registre de bretxa i, evidentment, la nostra recomanació professional és que compleixin amb totes les obligacions de la Llei d'Igualtat, que tinguin aquest registre de bretxa professional correctament confeccionat, encara que no es pugui publicar, perquè encara no existeixi, però al final és exigible aquesta obligació, hi ha un termini que ja s'ha acabat, i per tant es podria estar cometent aquesta infracció greu que es comentava, o ser inclús objecte d'inspecció, no?
Les coses de Palacio van despacio, ja sabeu com és la burocràcia moltes vegades, però el consell seria tenir-ho preparat, no? Ser proactiu i avançar-se a tot això.
Exactament, perquè tard o d'hora ja estarà confeccionat aquest registre i s'haurà de publicar, doncs millor tenir-ho fet, sí.
A Tarines us encarregueu de tot això, no?
Exactament, sí, nosaltres ens encarreguem, ja tenim un bon Excel preparat per comparar aquestes dades quantitatives entre sexes i calcular si hi ha o no bretxa, depenent dels percentatges, i, evidentment, aquests càlculs s'han d'acompanyar del corresponent informe on es pugui justificar en el cas que hi hagi algun tipus de bretxa o no, i el que és més important és detectar que si hi ha bretxa, veure quines mesures correctives s'haurien d'aplicar a l'empresa per tal de corregir aquesta bretxa.
Doncs, escolta'm, Gemma Ramoneda, he après molt, advocada especialista de compliants i igualtat de Tarines. Escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, com sempre. Molt amable.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Que vagi
una abraçada. Doncs mireu, estem aprenent unes quantes coses. Ara estem a punt d'arribar a la una, ja sabeu que totes les xerrades que estem fent aquí al programa les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa. cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Tancarem rere des de Cope Catalunya Andorra, avui en directe des de Tarines, ja veieu que tenen seu a Andorra, estàvem parlant de Castelló, nosaltres estem a Calella de la Costa, on està la central, i encara parlarem d'uns quants temes més des d'aquí, des de Tarines. Deia que en tanquem rere des de Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra, i parlarem per començar del caravaning, una manera d'oci, de fer turisme, que va esclatar o es va posar molt de moda, sobretot arrel de la pandèmia, i que encara està així. O les campers. Això, parlem d'aquest tema, coincidint amb el Saló del Caravaning que s'està celebrant a Barcelona fins al dia 15. I no només parlarem d'això, sinó que parlarem de qüestions com, per exemple, els protocols d'assetjament. Aquí també a Tarija s'encarreguen de fer aquest tipus de protocols d'assetjament que són força importants per tenir i per saber actuar davant de problemes. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.